Al matí, amb Raquel García.
I apunteu a les vostres agendes, perquè aquest dissabte teniu una cita ineludible. Serà a les 7 de la tarda, quan la companyia sabadellenca Tres Homes Grossos estrena Sota el cavall un rei. Dues lectores teatralitzades protagonitzades per Gaby Ruiz, en Xewi Jiménez, en Jordi Cantó i en Marcel Castillejo, amb la música en directe d'Anna Bermúdez. Es tracta d'unes peces absurdes, còmiques i surrealistes que ens explicaran part de la nostra història o de la que podria haver succeït si alguna vegada haguessin coincidit amb Pedrolo, Brossa i Arrabal. Però millor saludem els impulsors d'aquesta proposta singular i així anem posant fil a l'agulla. Avui ens acompanya el Francesc Cutxet i el Jordi Cantó, que són socis fundadors d'aquesta companyia i aquesta vegada també em sembla que fan la coordinació conjunta d'aquesta proposta. Bon dia, senyors.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, com surt el cap, no? Com neix aquesta idea de fer aquestes lectures dramatitzades?
Sí, t'explico. Al vestíbul del Teatre Sant Vicenç l'any passat van fer un cicle Eugenio Nesco, impulsat per la gent de Sant Vicenç i sí, sobretot pel Marcel Castillejo. I aquest any estan fent el cicle i de manera molt exitosa de Manuel de Pedrolo.
Sí.
I nosaltres, aprofitant aquesta sinergia, vam dir, doncs nosaltres també col·laborem amb aquest esdeveniment. I hem creat dues peces, que les dues conformen 60, 65, 70 sí, minuts d'espectacle, que l'hem dividit en dues lectures teatralitzades. Uh-huh. L'espectacle en si es diu Sota el cavall un rei, sí, però consta d'aquestes dues intervencions, uh-huh, i una és, podríem definir, de que quan l'autoritat va ajudar a Pedrolo a obtenir el títol del mecanoscrit de segon origen, i l'altre és del que podia haver passat si Manuel de Pedrolo i Joan Brossa haguessin volgut anar a la guerra per posar doncs, unes condicions d'armistici amb el taxi de Fernando Arrabal. O sigui, tot és fictici, sí, però crec que s'aprèn molta història.
Clar, perquè suposo que heu construït d'aquesta manera, no?, aquesta proposta per això, per anar, doncs, com estivant del fil, no?, intentar, suposo, que entendre, no?, també, doncs, el context, el llegat d'aquests autors, no?
Bé, començarem amb un documental que ens estan construint unes dissenyadores, sí, d'audiovisual, sí, que ens posarà en context tant cada una de les tres figures, tant de Brossa com de Pedrolo com de Raval, perquè unes persones sí, poden conèixer més que altres i així doncs posar en context i, uh-huh, i podem doncs, saber què hagués pogut passar si haguessin coincidit, que no tenim constància que hagués passat mai, sí, però els tres autors han estat considerats en algun moment com a membres del Teatre de l'Absurd. Uh-huh. O sigui, a Raval segur, i amb els altres dos se'ls hi ha considerat. Brossa bastant també, però no crec que li agradés gaire aquesta definició, però, clar, és l'autor més prolífic de la literatura catalana.
I tant, i tant. I sempre és un plaer també descobrir, no?, i reivindicar aquest autor. Què ens podríeu dir, però, per la gent que no coneix, no?, part de l'obra d'aquests autors, de Pedrolo, de Brossa i Arrabal, per què us han seduït, no?, i quins fragments, quines lectures heu, doncs, triat i per què?
No, en realitat no hem triat lectures, és un text totalment creat per en Francesc Cutxet. Uh-huh. Quan preguntaves com va néixer això, sempre neix dins del cap d'en Francesc Cutxet, és un gran creador. I volíem parlar, sí, precisament arrel d'aquest cicle de Pedrolo, sí, que deia ell, allà ja estan obres de Pedrolo. Abans se li va acudir, uh-huh, i ens ho va comentar i ho vam veure, doncs,
anar més enllà,
genial,
no?
Sí, fer com una reflexió sobre Pedrolo. Uh-huh. I potser per això aquesta peça amb la Raval i amb el Brossa, no? Com per donar-li perspectiva, no? Escolta'm, sí, aquest és el de l'absurd, però sí, aquests també ho eren d'una altra manera, a veure com es configuraria, s'han tret... anècdotes de la història que no tenen a veure amb ells, però s'han tret, sí, com el del taxi i anar a la guerra, tot això són coses que no tenen a veure amb ells, però que s'han donat i són desconegudes, sí, també per la gent. I tot això també s'explicarà una mica en el en el documental, doncs, per col·locar la gent a lloc.
Clar, per posar una mica en context, no? Perquè no és...
Sí, sí. Clar. Però que... surten tots tres, com per sobre juntar-los i fer un muntatge a partir d'aquí.
Tot i que no és original això d'anar a la guerra en taxi, l'any 1914 l'exèrcit francès va contractar uns 1.000 taxis per portar els seus soldats al front del Marne. Que a partir d'aquí...
Sí, imagina't, no, no a vegades veure, la realitat és més absurda, encara més esbojarrada, perquè doncs, ha contractat això per anar a la guerra, aquests taxis. Quines altres anècdotes o moments així absurds creus que també impactaran als espectadors i perquè els nostres oients es facin una idea?
No només impactarà, jo penso que no anècdotes, sinó que jo crec que impactarà la personalitat de cada un d'aquests autors, però a més també els actors que interpreten aquests autors.
Ara o sigui, després en parlarem dels...
És que vam fer un muntatge dels tres autors amb els actors i realment tenen una semblança extraordinària.
O sigui, va encaixar tot, no?
Després, ara ho vam imaginar.
Després li ensenyes la foto per que ho vegis. És que és molt divertida, la foto és genial.
La primera que ens va fer el Xavi Jiménez, que és el que interpreta
en
Pedrolo. És que quan el veu algú diu, és Pedrolo. És Pedrolo, sí, sí. I el Jordi fa de Fernando Arrabal, és el taxista, i el Gavi Ruiz és el que fa de Joan Brossa.
Boníssim,
cadascú, cadascú amb la seva idiosincràsia, cadascú reivindica lo seu, però jo penso que hi ha molta història i, bueno, absurdament hagués pogut succeir el que expliquen les dues històries.
Suposo que, malgrat aquesta invenció, no, sí que hi ha doncs, això, l'essència de cadascun d'aquests autors, no, en el relat i en la construcció.
I fins i tot el Marcel Castillejo fa de policia.
És veritat que hi ha un policia, no?, que em sembla que també, doncs...
És que Pedrolo
intenta posar ordre, no?, a un ànima lliure com és Pedrolo.
Pedrolo va tenir la valentia de posar-se al mig de la plaça del poble a escriure, començar a escriure un mecanoscrit. I el policia, clar, li demana si té permís. Llavors, a partir d'aquí, cadascú va desenvolupant els seus arguments, no?, fins al tancament final.
Quin és el missatge que creieu que s'enduran els espectadors, no?, per què feu també doncs, aquesta aposta? Suposo que també per que la gent passi una bona estona, però també perquè reflexionin, no?
O no? Bé, no es tracta de reflexionar. Jo penso que a l'acabar diran si els agrada o no i es pregunten, i això què era? Podria ser, perquè els tres, ja ho he dit al principi, estan considerats autors de teatre de l'absurd. Jo no hi estic del tot conforme amb el tema del Pedrolo, però amb els altres dos sí, Brossa, per descomptat, i Arrabal, a més, Bandera, del grup Pànic, amb el qual va intervenir. No hi ha un missatge, ja és per passar-s'ho bé i que coneguin una mica més cada un dels autors, perquè donem molta informació dels autors.
Jo també ho veig per aquí, això, no? Que és més aviat una peça de difusió, d'apropar al públic general el coneixement d'aquests tres autors, perquè tots coneixem d'una manera o d'altra aquests autors poc o molt, però penso que més aviat poc. I serà la manera, no?, perquè... doncs això, doncs que la gent digui, ah, Pedrolo, és veritat, que ens sona d'això, i descobreixin doncs això, que és el que ha escrit més en català, un Arrabal que potser algú té de referència d'alguna pel·lícula dels 80 o dels 70 i que diguin, ostres, després també ha tingut una trajectòria i abans, no? En Brossa, que potser també és un gran desconegut pel fet de que la poesia, que ja és un tema prou reduït i a sobre així visual, no?, que encara és com més acotada, doncs que vegin, no?, que hi ha moltes maneres d'expressar i de dir...
Sí que hi ha un fil conductor amb les dues peces i és que en les dues Pedrolo està confeccionant el que després serà un llibre que se titularà Trajecte Final, que consta d'uns quants contes de caràcter surrealista. O sigui, en la primera peça, que és quan hi ha el policia, o sigui, Marcel Castillejo i el Xavi Jiménez, fent de Pedrolo, ell està escrivint un mecanoscrit.
Un mecanoscrit.
Jo no dic el mecanoscrit, sinó un mecanoscrit.
Jo no dic quin.
Exacte. I en la segona...
Jo he estat a punt de dir-ho.
I en la segona, Pedrolo, una de les missions que té és agafar elements per poder confeccionar aquesta novel·la, aquest trajecte final. I els que hauran llegit la novel·la podran captar tots aquells matisos, girs, sí, aquells matisos que van al final conformant aquesta novel·la que consta d'aquests contes de...
I els que no hagin llegit la novel·la tindran, els entreu poquet per llegir-la.
Doncs això m'encanta, no? Per una banda reivindicar, no?, el llegat d'aquests tres autors, i de l'altra, mira, si doncs després els espectadors van, doncs això, a casa i continuen doncs descobrint doncs a part de l'obra d'aquests autors, serà molt interessant. Com és l'escenografia? No sé si veurem doncs a la barca que es pot veure al Parc Catalunya d'Ambrosa.
No, però t'explicaré. Primer de tot també vull dir que hi haurà música en directe d'una noia molt jove que es diu Anna Bermúdez, que utilitzarem el piano que hi ha allà a l'Àgora, i tocarà algunes peces, i entre elles les cançons de Juliet Greco, perquè vaig estar parlant amb la filla de l'Adelais, la filla del Manuel de Pedrolo, i li vaig preguntar, perquè volia posar una música, què li agradava, no, al teu pare, quina música li agradava, i diu la catalana tota, per descomptat, perquè ell des de sempre va ser molt independentista, molt catalanista, i diu, i també la cançó francesa, i sobretot la Juliet Greco, i llavors doncs ha musicat alguna cançó de Juliet Greco i la tindrem l'Anna Bermúdez. Com he dit, també hi haurà aquest previ audiovisual que ens situarà i ens contextualitzarà els tres autors, i vull aprofitar per donar les gràcies a la policia municipal, a la TUS i a una taxista. I em diràs per què.
Per què? A veure, que sembla... Sí. Sembla la premissa també d'alguna...
Encara que estiguem a Carnestoltes, hi ha molt tema de disfresses, però la policia municipal ens ha deixat en dipòsit un uniforme, de veritat. Els de la gent de la TUS ens deixa, per aquest dia només, doncs, un poste de parada d'autobús, i una taxista ens ha deixat el rètol de dalt de taxi, perquè el taxi del de Fernando Raval, que tinc aquí al costat.
O sigui, boníssim, bastant... boníssim, no? Això?
Sí, sí, sí.
Són detalls que omplen i que satisfan.
Clar, i que també posen en valor, no?, doncs això que doncs, també, no?, ens fem costats uns i altres, no?, i això
exacte.
Es posa en valor.
Exacte, o sigui, ens ajudem uns als altres, uns els demanem, pot ser que ens ho deixin o no, però vull dir que sí, aquesta col·laboració s'ha d'agrair i estem molt satisfets.
Doncs sí, doncs aquí agraïm també doncs això, aquest suport, no?, aquesta companyia sabadellenca. En el teu cas, Jordi, també com et sents, doncs això, doncs, perquè clar, no només doncs, t'has encarregat de coordinar amb el Francesc, no?, aquesta proposta, sinó també com és això de fer d'actor.
A veure, això de fer d'actor, doncs depèn de l'obra,
aquest
perquè aquest senyor m'involucra en molts personatges. Aquesta va ser molt divertida, el ficar-m'hi, perquè quan va fer la proposta diu, que tinc clar que tu fas de Raval, o sigui, no vaig tenir opcions. Haig de dir que de grat. Sí. Que de grat, que va ser de grat, perquè fas de Raval. Vaig pensar, vale. Sí, ja vaig visualitzar-lo en una entrevista que jo tenia en ment, ja ho visualitzat, dic sí, jo faig de Raval, sí.
I clar, no sé si coneixies molt també la seva obra, a part de doncs això, de la seva trajectòria, i què és el que, no? Doncs has après o com t'ha interpel·lat també doncs aquest autor, no?
Jo el coneixia poquet, les coses com siguin. El tenia aquí perquè tots el coneixíem d'aquella època, les anècdotes, i des d'aquí vaig començar a construir, o sigui, això sóc capaç de posar-ho aquí al davant perquè la gent ho vegi. Sí. I ara a partir d'aquí, doncs, també em guio molt pel guió, o sigui, no? És més guió que Raval. Raval és visualment, Raval és anecdòticament, amb gestos, amb coses, però sobretot és el guió que em porta.
I com ha estat també doncs, el treball amb la resta d'actors, no?
Doncs fabulós, perquè cada dia descobrim coses noves.
Que això és superpositiu, no?
Sí, perquè clar, això originàriament havia de ser una lectura dramatitzada, després ens vam començar a animar, com fem sempre els tres homes grossos, que ens engresquem, i s'anava cap a un altre tipus de proposta. Després, sobre la marxa, hem descobert que no era tant cap allà, que era una mica més cap aquí. Vull dir que és totalment una creació contínua, i tot això també és enriquidor, no? El fet de que no sigui tant cap allà, més cap aquí, no vol dir que ens equivocàvem, vol dir que estàvem tantejant, i que a més ens ha servit. Ens ha servit doncs, per enriquir-nos de veure quines possibilitats tenia cada una de les dues peces, que penso que tenen dos caràcters molt diferents, no?
En quin sentit?
en el sentit d'actuar, d'una lectura més dramatitzada o més teatralitzada, més...
Uh-huh. I clar, m'imagino ara que ho posaves en valor, no? Com heu anat construint doncs, aquesta peça, quant de temps fa que també doncs, s'està creant, no sé, fins i tot Francesc, a l'hora de, clar, de pensar, de documentar-te, no? d'escriure fins ara, no? Quants mesos porteu?
Sí, jo vaig escriure això entre el juliol i l'agost de l'any passat, i potser vam començar les primeres lectures d'això
el novembre.
O sigui, perquè ens fem una idea, també, sí, sí. Que clar, tot és un procés que a vegades la gent pensa, no? No s'imagina, no?, la feina que hi ha al darrere, perquè us heu proposat també que sigui com en aquest format de lectura dramatitzada.
No sabria dir, és un format que no l'havíem utilitzat mai. Penso que anem una mica més enllà del que és lectura dramatitzada, per això li diem que la teatralitzem bastant. Uh-huh. Penso que s'està fent bastant ara. Fins i tot fa un parell de dies vaig assistir a Negatius, que van fer l'Estruc, el Josep Maria Roviralta i la Fanny Bulló, i també era una lectura dramatitzada, però hi havia molta teatralització també. Vull dir que es van combinant, es van buscant nous formats, es van incorporant noves formes d'expressar les coses.
I així aneu sortint dels marges, també, que us agrada.
Sí.
No, m'imagino.
Clar, s'han d'explorar tots els terrenys.
Clar, estic pensant, aquesta és una de les propostes, no?, que ens porteu aquest 2023, però m'imagino que va farcit, no?, d'activitats.
Sí,
alguna
sí.
Que es pugui doncs, explicar?
Doncs ara, després d'aquesta, que la fem ara a l'Àgora i el mes que ve a l'Alcabot a Castellà, el dia 21 d'abril, coincidint amb el 6è aniversari de la companyia, farem Amazon. Sí. Amazon és una peça de teatre breu, també, d'uns 25-30 minuts, protagonitzada per la Lídia Guarch i la Cristina Roura. I, sí, jo sóc l'extra, no sóc el protagonista.
Aquí tot suma, sí. Jordi?
Fa cinc papers o sis.
Però mira, és l'extra, no?
Sí, sí, perquè elles són les protagonistes, són les que porten el pes de l'obra. I jo estic com aquí, amb cascos, i entro i surto, i pim-pam, dono tocs. I, bueno, en principi havíem pensat que si em col·locaven dintre el públic, però al final em sembla que estaré ubicat en un altre lloc, donant també un altre tipus de joc.
Però ja en parlarem quan arribi el moment. Parlarem. I ja convidarem també a les actrius,
sí.
Però clar, ara pensava...
Sí. Digues. No, digues.
Que ara pensava, clar, 6 anys ja, fareu 6 anys. Ja en parlarem també quan arribi el moment, que això s'haurà de celebrar, doncs el 21 d'abril, heu dit?
El 21 d'abril, sí.
Però, déu-n'hi-do, mirant una mica enrere, quin és el balanç que feu d'aquests 6 anys?
Jo, molt positiu. És que no puc estar més content. Qui m'ho havia dit fa 6 anys que després d'aquella primera peça, que era el Mòrio Quilvella, doncs que ara hi haurien tantes coses, que ara estrenem... aquesta, d'aquí un mes estrenem la que acaba de dir, Amazon, al setembre o octubre, una de dues hores
això també és un repte,
Que es diu Negre sobre punt blanc.
Sí, i ell també surt, però són sis...
Sí, meten tots els fregaus, últimament.
I a tu t'agrada, Jordi.
Sis o set personatges i estem calibrant que durarà dues hores.
I altres que té a la butxaca que no ha aconseguit col·locar-les aquest any, perquè lo he frenado.
Fins aquí, ens ha fet aquí ja el hype, però
llegar,
fins aquí podem arribar. Per cert, que no us ho he preguntat, però per què aquest títol, Sota el cavall, un
sí,
rei?
Sí, el Cartes hi ha Sota cavall i rei, però li hem donat aquest altre sentit, sota un cavall, el rei.
Ens ha semblat també divertida i interessant, doncs això, no? Doncs aquest joc. Per acabar, doncs suposo que clara que dèieu que és un any positiu, no? Perquè celebrareu doncs aquests 6 anys. No sé si també doncs en quant a m'imagino que es farà alguna celebració o no. Perquè, clar, us ha acompanyat molta gent, teniu el nucli dur, però sí que amb aquests 6 anys heu fet
una
gran xarxa.
No, nosaltres els que vam fundar-ho no haguéssim fet res sense els nostres col·laboradors i amics.
Si no,
el
Jordi acabaria boig, imagina't, amb tants papers, no?
No, que hi han intervingut molts personatges, sí,
molta gent ha intervingut.
I continuem estant en contacte i tenim unes xarxes que ens ho diem tot i que es diu tots som grossos, perquè tots som grossos.
Clar, perquè es fa grossa, la pastassa. Sí, sí. I què és el que us defineix amb aquests 6 anys, no?, d'història, i com sempre aneu doncs evolucionant, canviant, què és el que creieu que us defineix com a companyia?
L'engrescament. L'engrescament. Ens fiquem allà on calgui. A vegades anem una miqueta més... Sí. Així, més lents, a vegades anem més, més a trote, però engrescats. Home, va haver el moment de la pandèmia, que tot el que es va fer online per mantenir viu l'esperit de la companyia, el tots som grossos, col·laboradors, col·laboreu, gent que se'ns va afegir, que no havia col·laborat fins aquell moment, nosaltres també va venir a col·laborar. Vull dir, l'engrescament, està claríssim que l'engrescament...
M'agrada, aquest concepte. I què vols afegir, Francesc?
No, ja és, subscric totes les paraules que ha dit el Jordi, evidentment. Ganes de fer coses, a vegades això, anem més lents, a vegades més de pressa. Aquest any sembla que haguem de fer moltíssimes coses, ja, ell mateix diu, hi ha moltes més coses, però estan allò ralentitzades.
És que a més bé, sobre la marxa estan sortint coses, perquè jo també he fet Pascal, que no estava prevista, i podries fer Pascal tal dia, no sé on, plam, i dius, clar, jo no tenia prou feina, clar. doncs surt, vull dir, aquestes coses van així, és el món de la faràndula.
Exacte, i que no ho deixin mai. De tenir doncs, aquesta intensitat i aquestes ganes també, no? De, com sí, deies ganes, ara, aquest engrescament, no? De rodar la gent i de gaudir i de fer teatre. Moltíssimes gràcies a tots dos.
No, a vosaltres.
I nosaltres, oients, us emplacem, ja ho sabeu, aquest dissabte, 25 de febrer a les 7 de la tarda, teniu doncs, aquesta proposta de la companyia Tres Homes Grossos doncs, de veure un espectacle en directe amb aquests actors, amb aquesta música en directe i amb aquesta, doncs això, amb aquestes ganes de passar-ho bé. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies. Salut i teatre.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèvent.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.